més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Estrenem mes d'abril avui, a més amb un dia fredot, però s'han acabat les pluges com a mínim de moment aquí a Sabadell, tot i que el començarem gairebé des de Grècia i no pas des d'aquí, perquè l'expedició de l'Astralpool Natació Sabadell vola en aquests moments cap allà. De fet, és a punt d'aterrar a Atenes amb la il·lusió a l'equipatge de poder tornar amb uns quilos de més, amb un trofeu que seria la 6a Copa d'Europa Femenina del club. No serà fàcil, arriben les de David Palma amb reforços com la canadenca Mònica Egens, a qui escoltàvem ahir aquí a l'Hotel Suís, però també amb jugadores tocades com Maika García o Maggie Stephens i amb una Marche Keuning pràcticament descartada. El repte, guanyar dos partits per poder aixecar un altre cop aquesta Eurolliga. El primer, potser un pèl més assequible, tot i que tampoc serà senzill, demà a les 6 contra el Plebiscito Pàdova, en directe aquí a Ràdio Sabadell. Tenim el Pau en aquest mateix avió, camí del Pireu. I si tot va bé, la final demà passat, en els minuts previs, al Sabadell Albacete, si s'imposa la lògica, hauria de ser contra l'anfitrió l'Olympiacos. Un cop aterrin, passarem per terres helèniques amb el Pau Vituri per copsar l'ambient que s'hi respira.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De fet, ha acabat d'aterrar ara mateix aquest avió a Atenes. Amb el Roger Benet a les vies de so, comencem marxant, això sí, no a Atenes, sinó a la nova Creu Alta. Serà un dia per estripar directament el guió i l'escaleta i anar directament al carrer. Bé sigui a la nova Creu Alta, bé sigui a Atenes. Comencem per l'estadi creualtenc, sala de premsa Miguel Quereda. Diria que avui sí que anem puntuals en la roda de premsa de Pedro Munitis, perquè a més després hi haurà fotografia oficial del Centre d'Esport Sabadell. Per tant, comencem saludant el Sergi Parc. Sergi, diria que ja a punt la roda de premsa, oi?
Què tal, Adri? Bona tarda. Sí, ja tenim a Pedro Munitis esperant aquí a la sala de premsa abans d'aquest partit del Sabadell Albacete, així que, si et sembla, som-hi ja amb aquesta roda de premsa. Pedro, buenos días. D'entrada, t'agradezco la espera. Partido contra el líder. Hace pocas semanas, cuando jugasteis contra el Villarreal B, se daban esas circunstancias, ¿no?, de jugar contra el primer clasificado, y decías que por números pues era el primer equipo. Te pregunto ahora si el Albacete también lo consideras el mejor equipo, más allá de los números también, si te parece eso, la mejor plantilla de los 20 equipos del Grupo 2.
Bueno, creo que hay tres equipos que tienen un grandísimo potencial a nivel ofensivo, que no solo por la plantilla que tienen, sino por lo trabajados que están y por los buenos entrenadores que tienen, que es Andorra, Villarreal y Albacete. Son equipos que, ya te digo, con muchísimos automatismos, que le dan muy buen trato al balón, que te hacen pasar mucho tiempo sin él y bueno, pues la verdad que es un partido súper atractivo. Nos llega el primer clasificado y como decimos siempre, hay alicientes, ingredientes suficientes para que la cita sea muy, muy atractiva.
L'Albacete ve avisat després del que va passar la primera volta, que el Sabadell amb 10 va ser capaç d'empatar i fins i tot dominar.
Bueno, como decimos siempre, son circunstancias, van a ser seguramente diferentes, un partido nuevo, que se darán situaciones distintas, seguro. Lo que sabemos es, bueno, el equipo que vamos a tener delante tiene un modelo de juego muy definido y, bueno, sabemos que si hablábamos la semana pasada de volver a esa humildad, esta semana más todavía, lo que hemos estado comentando, es un equipo que por momentos te acabas sometiendo y acabas pasando mucho tiempo sin balón y bueno, más que nunca esa solidaridad y esa humildad para ser capaces de soportar esos momentos que seguro que se van a dar en el partido.
Després d'unes setmanes fora del camp?
Sí, bueno, muchísimas ganas. Para mí ha sido, bueno, una penitencia el tener que estar fuera de los banquillos, ya que me apasiona, o sea que, bueno, el castigo seguro que me ha servido para acordarme de ello por lo menos durante un tiempo.
Pedro, ¿cómo llega Néstor al partido? Y si te pregunto, como casi cada semana, si hay algún contratiempo de última hora.
Óscar ya ha vuelto a los entrenamientos. Nest también está volviendo poco a poco. Mañana decidiremos y veremos a ver en qué condiciones llegan a la hora de, bueno, pues de tomar cualquier decisión de cara a la alineación del domingo. Pero bueno, la gente poco a poco se va recuperando. Es muy importante para nosotros, para este último tramo de liga, en el cual, bueno, pues si lo venimos diciendo de forma habitual, aún más, cada jugador de esta plantilla va a ser necesario en algún momento y necesitamos que estén todos a su máximo nivel.
Los demás, perdona, más allá de la vuelta de Alex, ¿no?, y la baja de Altimira por sanción, los demás todos correctos.
Hemos tenido, bueno, pues la desgracia de que Lamin pues haya tenido una lesión y bueno, no sé exactamente el tiempo que lo vamos a perder, pero para esta semana, seguramente para la siguiente no llegará.
Para estadística, el Sabadell és millor fora que a casa. Ara és el repte en aquesta recta final. A casa, fer-se forts.
Sí, lo veníamos siendo, ¿no? Es cierto que, bueno, pues ha coincidido los dos últimos partidos en casa, que no hemos sido capaces de ganar, pero como siempre, hacer análisis desde la objetividad. Creo que el día del Castellón el equipo estuvo a un nivel muy alto, no fuimos merecedores de perder ese partido. Sí es cierto que el día del Castilla, bueno, quizá fue nuestro peor partido, pero las sensaciones que nos genera el equipo es que otra vez estamos a buen nivel. El otro día en San Fernando el equipo volvió a competir a un nivel muy alto, y esta semana las sensaciones que estamos teniendo en entreno son, bueno, pues de haber recuperado un poquito ese dinamismo y esa intensidad en los entrenos, esa frescura, o sea que creo que llegamos en buen momento para afrontar este partido.
Óscar ha tornat als entrenaments i l'Òscar va viatjar la setmana passada. És un jugador que aporta moltes coses, Óscar Rubio.
Bueno, pero en esta ocasión ha sido Óscar. Era un poco prematuro lo de la semana pasada. Esta semana ya está mejor. Cada día que entrena las sensaciones son mejores. Pero ya lo que te decía, ha sido Óscar en este momento, fue Néstor o ha sido en otros momentos, ha sido Ramón durante otros muchos, cuando todavía no estaba en condiciones de poder participar, el que ha estado tirando desde fuera. Y si algo bueno que hemos tenido este equipo es eso, ¿no?, que la implicación del primer al último jugador en las circunstancias que le toquen vivir, tirando todos en la misma dirección.
Pedro, la última por mi parte. Sé que siempre quieres enfocar en el aquí y ahora, pero imagino que entre descansos, entre horas, uno también piensa, pues no sé, un poco en el futuro, ¿no? También te pregunto a nivel personal. No sé si tú, Pedro, has pensado un poco si el futuro va a ir ligado también, tu futuro, al Sabadell, si el club se ha puesto en contacto contigo. Al final, las cifras están ahí, son muy buenas, ¿no? Y no sé eso, si el club pues ha contactado contigo para una futura renovación, porque el contrato, si no me corriges, se te acaba en junio.
Bueno, la verdad es que no tengo tiempo para pensar en el año que viene, y es verdad. O sea, vamos súper pillados cada semana, intentando trabajar hasta el más mínimo detalle, como para pensar en, o sea, no me permito el lujo de pensar en el partido siguiente como para pensar en la siguiente temporada. Y nada, como anécdota, en la UCAN hicimos una primera vuelta buenísima, en la que íbamos primeros y jugando a un nivel muy alto. Se habló de renovación. Mi contestación siempre es la misma. Si al final de la temporada todos estamos contentos con el trabajo que hemos hecho todas las partes, seguro que no va a haber ningún problema para solucionarlo, ¿no? Te digo esto porque en Aucán a las pocas jornadas acabé destituido. O sea que mi intención no es quitarle el dinero a nadie, firmar ahora para que luego las cosas no acaben bien y que me tengan que echar y que me tengan que pagar. O sea que creo que no, mi forma de entenderlo no va por ahí. Cuando acabe todo esto veremos, analizaremos cuáles son las situaciones. Pero vamos, yo lo que puedo decir es que estoy feliz, encantado. El trato que me están dando es buenísimo, no se están metiendo para nada en nuestro trabajo, apoyo incondicional cuando las cosas han ido bien y cuando no han ido tan bien, o sea que lo único que puedo decir es que estoy feliz.
Yo quería preguntar, hasta hace poco,
fins fa poc,
hi
havia una posició fixa en el doble pivot al mig del camp, Iago i Aguza, i ara ha entrat Facu. Això li pot generar dubtes?
Dudas me la generan todos cada semana. O sea, para nosotros hacer una alineación, te lo aseguro que es un suplicio y una tortura, porque lo he dicho más veces y lo repito porque así lo siento. Cada vez que hacemos una alineación estamos siendo injustos con 11 o 12 jugadores que se quedan fuera. O sea, que para nosotros cada semana es un problema, ya sea en el medio campo, en la parte de adelante, o por eso que muchas veces me preguntáis por jugadores que por qué no participan, pero es que para que entren unos tienen que salir otros y esto es un dolor de cabeza porque están, ya te digo, todos, en el momento que entran y participan, pues están dando un nivel altísimo. Nuestra forma de hacer las alineaciones o lo que elegimos es analizamos rival, enfocamos plan de partido y en base a eso, como tenemos jugadores, ya lo dijimos también en nuestra llegada, que era un equipo súper versátil, nos decantamos por una cosa o por otra, y también es cierto que por momentos de forma a lo largo de una temporada pues hay gente que está mejor, otra que bueno, pues que tiene bajones, y intentamos ir compensando por ahí.
Doncs fins aquí la roda de premsa d'Abril de Pedro Munitis amb aquests dos titulars, no? Amb la baixa de la Minga Sama per aquest contratemps físic i també del tema de la seva renovació o possible renovació, que de moment no vol sentir-ne parlar, que només es vol centrar doncs, en el pròxim partit.
Doncs ha quedat prou clar l'argument de Pedro Munitis tant en un sentit com a l'altre, i afegim a la llista de baixes la de la Minga Sama, com deia ara el Sergi Parc, segurament un dels titulars del tram inicial d'aquesta compareixença en directe que hem escoltat una setmana més aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Si no em dius el contrari, Sergi, ara toca posar-se guapo. Bé, diria que tu no has d'aparèixer a la foto precisament, però la plantilla, cos tècnic i companyia sí que tenen fotografia oficial ara mateix, i que a tot això el partit no és demà, sinó demà passat, i per tant encara queda una sessió més abans d'enfrontar-se al líder de la categoria.
Espero que no ho diguis, el tema de la foto, perquè com que jo no sóc guapo, doncs que no tinc dret a sortir a la fotografia, però no.
Parlava més de roba que no pas de bellesa, però vaja, si és per això, tu t'hi fots allà també a la fotografia, no pateixis per això.
Com deies, ara toca la fotografia oficial. També, per cert, es farà una fotografia conjunta amb el filial i amb el juvenil A. Ara sortiran cap a la gespa de la nova Creu Alta. I com deies, avui ha sigut la penúltima sessió de la setmana a Sant Oleguer, demà entrenament a la nova Creu Alta, l'última, abans d'afrontar aquest partit contra l'Albacete, recordem, diumenge a les 5 de la tarda.
Doncs, Sergi Parc, et deixo negociant per si has de sortir o no a la fotografia oficial del Centre d'Esports Sabadell, i et deixo tornar cap aquí. Una abraçada, fins ara.
Cuida't, Adri, fins ara.
I nosaltres el que fem és repassar el que seria l'inici habitual del programa, ni que sigui per posar-nos al dia més enllà de Sabadell, també per saber el que ens queda encara de teca aquí a l'Hotel Suís.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Comencem amb futbol sala. El Barcelona s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Rei d'aquest esport, derrotant 3-1 al Cartagena. Demà a les 5 el rival dels Blaugrana serà l'Inter, que ha eliminat el Palma. Avui, això sí, es juguen els altres dos partits als quarts de final de la Copa a Jaén a les 7 del vespre. El Pozo Murcia, Rivera Navarra a 2-10, Jaén Valdepeñas. Carlos Alcaraz ha guanyat el serbi Kecmanovic en 3 sets i ja es troba a les semifinals de Miami. És la segona semi consecutiva del Masters 1000 pel tenista murcià, que s'enfronta s'enfrontarà ara al polonès Hurkacz. Avui, per cert, se sortegen els grups del Mundial del Qatar, serà a les 6 i amb la selecció espanyola com a cap de sèrie. El Wolfsburg serà el rival del Barcelona a les semifinals de la Champions femenina. Les alemanyes van eliminar l'Arsenal, superant l'equip londinenc ahir per 2-0. L'altra semi serà francesa, Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais. I a més, Carlo Ancelotti no s'asseurà a la banqueta del Bernabéu contra el Celta. L'entrenador del Madrid té Covid i el suplirà un altre Ancelotti, el seu fill i segon tècnic blanc, Davide Ancelotti. Aquí a l'Hotel Suís, al primer quart d'hora de programa, hem escoltat la roda de premsa de Pedro Munitis, però tindrem també tot això.
Comenta la recepció.
Escoltarem l'homòleg de Pedro Munitis, Rubén de la Barrera, en roda de premsa aquest matí a Albacete, i també les estadístiques prèvies a aquesta visita del líder a la nova Creu Alta. Tindrem waterpolo des de Grècia, amb l'expedició sabadellenca ja aterrada a la capital helènica, també amb vol. Tindrem divisió d'honor juvenil o Sabadell Nord, entre d'altres.
L'actualitat de la primera ref.
Avui a tot això hi ha futbol a les 9 a Castàlia, duel valencià per alçar el taló de la trentena jornada, Castellón-Alcoyano. Torna Jorge Fernández a una convocatòria al conjunt orellut 321 dies després. A la mateixa hora, però a l'altre grup, tindrem un Sanse Racing de Santander a Mata Pinyonera. I a tot això, renovacions a dojo a San Fernando. Narcís Barrera, renovat com a segon de Nacho Castro al conjunt de la Isla. Recordem, el club andalús va anunciar ahir la renovació també del primer tècnic de l'asturià Nacho Castro.
La notícia curiosa.
Pinto, exporter del Barcelona, s'inventa un nou esport, per dir-ho d'alguna manera, que combina l'activitat física amb salts de corda i la música, li ha dit P13 Fit. L'hem vist a TV3, el programa Tot es mou, amb el Jordi Gil fins i tot saltant la corda mentre l'entrevistava.
De quin partit no estarem pendents?
Del Vélez Mostar, Siroki Biriljek, de la Lliga de Bòsnia-Herzegovina, jornada 24, avui a les 6 de la tarda, a l'estadi Bratschichi.
I a les xarxes socials.
Off to Greece, el viatge comença Final Four, deia a Twitter i a les stories d'Instagram la waterpolista sabadellenca Mati Ortiz, que forma part d'aquesta expedició juntament amb el Pau Vituri i la resta de companyes de la Mati, que ja han arribat a Grècia i ara mateix són camí del Pireu.
L'Hotel Suís estrena horari. D'una a dues a Ràdio Sabadell.
Minutets, gairebé 21, per sobre de la una, en directe a Ràdio Sabadell, amb un tuit que acaba de fer públic el Centre d'Esport Sabadell. Comunicat mèdic, les proves realitzades a Lamine Gassama indiquen que el jugador arlequinat pateix una lesió al soli de la cama dreta, i aquella frase màgica que serveix per qualsevol diagnòstic del món. L'evolució en marcarà la disponibilitat. Pedro Munitis en parlava ara fa un moment en roda de premsa, deia que com a poc aquest partit i el següent. Un parell de jornades es perdrà el jugador nascut a Marsella, l'internacional, fins fa un anyet al Senegal. Tot això pel que fa al Centre d'Esport Sabadell. Agustí, Bernat, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, bon dia.
A l'Albacete, el líder, el rival del Sabadell aquesta setmana, l'equip manxec s'ha entrenat aquest matí preparant el duel de diumenge a la Nova Creu Alta, però abans ha parlat Rubén de la Barrera, el tècnic coruñés de l'equip manxec. Els de Castilla la Mancha recuperen a Jason Martínez, el futbolista peruà, tot i que amb doble nacionalitat, també espanyola, i tenen el dubte d'Alberto Jiménez, que arrossega un procés febril, a més de Dani González, que tu saps bé, ahir ho parlaves amb el Pau Vituri, feies l'anàlisi de l'Alba, és la revelació d'aquesta temporada i serà baixa una setmana més.
Així és, el jove davanter, que de fet ja va marcar el partit de la primera volta, no estarà disponible i s'assuma a les baixes de llarga durada de Diego Johansson i Sergi Maestre, que no estaran disponibles tampoc pel partit. Qui sí que torna a ser a la convocatòria, després d'entrar-hi la setmana passada, és Fran Álvarez, el migcampista que es va trencar el menisc fa menys de 2 mesos i ja va tenir minuts la setmana passada. Rubén de la Barrera ha assegurat que potser pot estar per jugar més de 30 minuts com l'altre dia, però a més és un tècnic, el gallec, que s'ha mostrat ambiciós amb el partit.
Nosotros tenemos un reto por delante y una ilusión que tiene que pesar y queremos ir allí pues, y afrontarlo como lo tenemos que afrontar, con personalidad, con ilusión y con jerarquía, sin más.
El Roger Benet, amant de la ornitologia, diu que els que com canten, els ocells des d'Albacete, déu-n'hi-do. L'àudio que ens arribava des del mateix Albacete Balompié, ja ho deien la setmana passada, que no tots els clubs són com el San Fernando, i en el cas de Rubén de la Barrera ens hem de conformar amb aquest àudio que ens arriba de la roda de premsa d'aquest mateix matí abans de l'entrenament, que això també és curiós, no?, que parli a primera hora abans de la sessió, però vaja, en tot cas. Rubén de la Barrera, el tècnic gallec que feia referència a aquesta ambició i que també ha parlat dels números fora de casa.
Sí, a més, és un Albacete que ha perdut molt pocs partits aquesta temporada, només 5 derrotes, però que lluny del Carlos Belmonte no cau des del 13 de novembre, quan van perdre per 4-1 al camp de la Balompié Calinense. Són els líders d'aquesta primera rep, d'aquest grup del Sabadell, i volen aconseguir l'ascens directe en aquestes 9 jornades que queden. Però el preparador gallec però sap que cada partit és un món i té molt clar quines coses ha de fer bé el seu equip si vol endur-se la victòria i aconseguir l'ascens finalment.
Queremos apretar alto, queremos que no construyan fácilmente sus ataques y lógicamente cuando les hagan llegar el balón a los hombres de arriba, pues que lo hagan de la manera más forzada posible, ¿no? Y eso a su vez pues va a reducirte y va a limitarte tiempo sin balón, ¿no? Nosotros queremos protagonizar, queremos dominar, queremos mandar y eso pasa pues por defender hacia adelante, por esfuerzos más cortos defensivamente hablando.
L'estil innegociable, com sempre, de la Barrera a la resta d'equips que ha entrenat, el Depor, a la Ponferradina, etc, i també el seu segell en aquest Albacete, que de moment el té primer classificat, lluitant, per tant, amb l'ascens directe. Clar, és que el partit arriba, com aquell qui diu, 2 dies després, exagerant-ho, de la visita del Sabadell al Belmonte, entre que el calendari és asimètric i també que el partit aquell es va suspendre de manera una mica surrealista en aquell ball d'ajornaments que hi va haver per la Covid, ja ha entrat el 2022.
Sí, de fet, fa menys de 2 mesos, curiosament, Aleix Coc ve de perdre's un partit per acumulació de grogues, quan la cinquena la va veure allà el Carlos Belmonte, tot i que en va veure una més. Clar, és un partit en el qual Albacete va desaprofitar molt bones oportunitats per sumar la victòria. Recordem el penal que atura Emilio Bernat, al final l'expulsió de Aleix Coc els permet estar durant molts minuts amb un home més sobre la gespa, i de la Barrera té molt clar què va fallar aquell dia i quines coses han de canviar respecte al partit de la primera volta contra el Sabadell.
Habían sido 20 minutos de la segunda parte en donde dejamos de hacer cosas que sí hicimos en la primera y que nos permitió pues ponernos por delante en el marcador, provocar el penalti y generar ocasiones de gol. Y eso ante un equipo como el Sabadell lo pagas porque independientemente de cómo se hubiera producido ese partido, esos primeros 20 minutos de la segunda parte, ante un equipo que tiene buenos jugadores, darle las facilidades que nosotros le dimos, finalmente terminan penalizándote, ¿no?
Doncs, redundant, en la mateixa idea de la Barrera, amb aquesta roda de premsa d'aquest matí, insisteixo, bé, de fet, el mateix Pedro Monitis, Agustí, ja feia referència abans, que crec que hem d'intuir un partit en el qual el rival tingui molt la pilota també aquesta setmana, la nova Creu Alta.
Sí, voldran ser protagonistes, voldran dominar l'esfèric i a partir d'aquí a veure el Sabadell també quina oposició pot fer al plantejament d'un equip que és líder i que no ho és per casualitat.
Doncs un tastet de les baixes, dels dubtes en el cas de Berto també en el conjunt de l'Albacete i també del que ha dit avui Rubén de la Barrera. Gràcies, Agustí, fins ara.
Que vagi bé.
Precisament, l'Agustí és qui ha preparat avui les estadístiques amb la veu, això sí, de qui si no, de la Núria García. Igual et presenta un informatiu que fa de Mònica Egens doblant els talls o que fa les estadístiques prèvies d'aquest Sabadell-Albacete.
El llibre de registre.
Duel de nivell de la nova Creu Alta entre un Sabadell que encara ha de saber cap a on anirà el seu final de temporada i un Albacete que vol aconseguir l'ascens de forma directa i tornar al futbol professional. I tot amb un precedent fa menys de 2 mesos i una lliçó de caràcter dels arlequinats.
El rival.
L'Albacete Balompié és el líder del grup 2 de la primera ref amb 56 punts. El conjunt manxec acumula 10 jornades sense perdre i, de fet, només ha patit 5 desfetes aquesta temporada. Amb 41 gols a favor al cinquè millor atac de la Lliga, el nivell ofensiu dels homes de Rubén de la Barrera és dels més alts de la categoria. A més, el rival del centre d'esports d'aquesta setmana no perd lluny del Carlos Belmonte des del 13 de novembre al camp de la Balompié Calinense. I en aquest 2022, únicament, han patit una derrota. Va ser el mes de gener a casa i davant del Sevilla Atlético.
La curiositat.
Pedro Munitis, tècnic del centre d'esports, mai ha perdut un partit contra l'Albacete a la seva carrera. Ja fos com a entrenador o com a jugador, el càntabre té un balanç de 4 victòries i 2 empats contra els manxecs. A més, els hi va marcar un gol la temporada 97-98, quan estava a les files del Badajoz.
L'estadística.
El trident golejador d'aquest Albacete està a la mitja punta i el formen Manu Fuster, Rubén Martínez i Quique Márquez, que han anotat 9, 8 i 5 gols respectivament. A més, sempre que ha marcat qualsevol dels 3 jugadors aquesta temporada, el conjunt manxec s'ha endut com a mínim un punt d'aquell partit. Ara bé, cap d'ells ha marcat a les 11 ocasions en les quals s'han creuat amb els arlequinats.
Els enfrontaments previs.
Tots dos conjunts s'han enfrontat en 10 ocasions al llarg de la història. A la nova Creu Alta, però, només 4 partits. El bagatge és de 2 victòries, un empat i una derrota. I els dos últims duels entre tots dos conjunts portaran de ben segur records als arlequinats. La temporada passada, empat a 0 després que Edgar Hernández enviés un penal al travesser al darrer sospir. L'any 2014, golejada arlequinada per 6-1 amb dobles de Raúl Tamudo i Manuel Gato.
Amb el xiulet a la mà.
Miguel Ángel Pérez Hernández, nascut a Madrid fa 32 anys. Aquesta és la seva quarta temporada a la categoria de bronze del futbol espanyol, amb una mitjana de 6,02 grogues i 0,39 vermelles per partit. Té 2 precedents amb el Sabadell aquesta mateixa temporada. Els empats arlequinats al camp del Sevilla Atlético i a la línia de la Concepción. L'Albacete no s'ha trobat mai amb el col·legiat madrileny.
El llibre de registre de l'hotel. Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Se'ns ha posat folclòric avui el Roger Benet per marxar cap a Grècia. Ja us deia que avui era un dia per estripar el guió directament i perquè fos el Sergi Parc primer i el Pau Vitori després qui marqués una mica els timings d'aquest hotel suís. Per tant, de seguida repassem més dades de futbol. Abans marxem cap a Grècia. El viatge arrencava a 11:15 del matí del Prat, arribada a 13:45 aproximadament a Atenes. Per tant, fa res. Fa 20 minutets mal comptats que acaben d'aterrar a la capital grega, Calimera. Pau Vitori, què tal, com estàs?
Calimera, Adrián Arroyo, com anem?
Com portes el grec, bé o no?
Calimera i calispera, i poc més.
I ja està, no?
I ja està.
Efjaristo, sí. Això ja és massa, no?
Massa, el següent nivell, això, el first de grec.
Un parell de dies i ja veuràs tu com tornes parlant un accent grec boníssim. On et trobes? Perquè l'expedició acaba d'aterrar fa res, i per tant, digue'm si encara sou a l'aeroport o no, i sobretot, quin ambient s'hi respira a les portes d'aquesta novena Final Four de l'Eurolliga en 11 temporades pel Natació Sabadell de Waterpolo femení?
Mira, doncs sí, estem aquí encara a l'aeroport Eleftherios Venizelos d'Atenes. Acaben de recollir les maletes, les jugadores de l'Astralpool, per tant, a punt d'abandonar aquí les instal·lacions de l'aeroport per agafar l'autocar i en carretera doncs, anar fins al Pireu, on han de quedar concentrades les jugadores, a un hotel diferent, això sí, que el de la resta, per protocol per protocol de l'Alent.
Pel protocol absurd, diria jo, no? Perquè al final pots viatjar junts, però aquí no et contagies, en canvi a l'hotel no pots dormir en habitacions separades, només faltaria en una mateixa instal·lació, però vaja, protocols.
Mira, ens hem d'anar movent perquè comencen a marxar ja les jugadores cap a l'aeroport i ens fiquen una mica de pressa. Aquí, no oblidem, són 2:15 de 3 i ha de fer moltes coses, l'equip de David Palma avui, com per exemple entrenar-se, com per exemple la roda de premsa oficial. Així que mira, experiència nova, el fet d'estar sortint ara mateix de l'aeroport amb el micròfon a la mà, la gent es deu quedar flipant. I al meu costat, Adri, tinc aquí a la Mati Ortiz. Mati, què tal, com estàs?
Hola, igual de bé que tu ara mateix, passejant.
Ah, que no havies fet mai una entrevista com aquesta sortint de l'aeroport?
La veritat que no, sempre és una primera vegada. Bona senyal.
El viatge bé?
El viatge bé. Hem pogut descansar una miqueta i anar preparant sensacions per arribar aquí i dir el nom de l'aeroport igual de bé que tu, que no m'acordo qual és, però...
Eleftherios Venizelos. Això de tenir wifi al mòbil va de conya. Només sortia el nom de l'aeroport, però bueno. Déu-n'hi-do, per ser Adri, la calda que fot, així directament. Ens marcava 23 graus, feia un vent també terrible. De fet, l'avió s'ha mogut durant l'aterratge, el que no està escrit. Però bé, estem aquí ja a terra.
Sou a Grècia, no sou a Rússia, també t'ho dic, eh?
Sí, 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 però bé, déu-n'hi-do, amb el maset que portàvem a Sabadell, deixa-la anar, que ens segueix també, Mati.
S'agraeix, la veritat que sí, però com dius tu, veníem de pluja i ara estem aquí, que ens hem trobat amb això de cop, i més caminant, però no passa nada.
No passa res, aquí estem creuant un pas de vianants, la primera experiència a Grècia. Bé, Mati, torneu aquí, de fet, aquesta temporada, doncs ja... heu trepitjat a Atenes per jugar contra l'Etnikos, la temporada passada també vau jugar aquí contra l'Olympiakos, per tant, terra coneguda.
Sí, la veritat que sí, és una piscina que ja coneixem de bastantes fites importants, no? I no és una piscina que, amb sinceritat, especialment ens agradi l'escenari en si, però vaja, que sent una Final Four, què més voldríem, no?, que està aquí.
El que està clar és que hi haurà afició local, això segur, de l'Olympiakos, que comparteix això en un infern.
Sí, la veritat que l'afició de l'Olympiakos és una afició, bueno, de les més dures, de les més denses, però bueno, nosaltres també hem portat bastanta, eh? Entre uns i uns altres al final hem fet bastant i bueno, segur que ho gaudirem. Al final, sigui a favor o sigui en contra, l'important també és que hi hagi públic, això motiva.
Ens tornem a desplaçar, eh? Estem fent més voltes aquí a l'aeroport que una baldufa. Et porta també, Mati, molts records aquesta Final Four respecte a la del 2015, que va ser l'última que vau jugar aquí a Grècia?
Sí, la veritat que sí. Al final aquella va ser una Final Four que vam perdre, que ens va costar molt digerir-ho també, però bueno, és això, no? Al final ara canvia l'ambició, la il·lusió, l'experiència d'aquell moment i les ganes que tenim de guanyar aquesta.
I per tu personalment, ho parlàvem en els últims dies amb la Maica, que al final vosaltres doncs, heu fet nou, bé, les nou del club, però totes en els 11 anys. Això fa que una ja no tingui els nervis del primer dia o com s'ho pren una?
Bueno, sí, la veritat que jo no acostumo a ser molt, molt nerviós, això ho haig de reconèixer, però al final va canviant, no? No deixa de ser que els nervis sempre hi són, que sempre és especial, sigui pel motiu que sigui, i aquesta, evidentment, és una molt especial. Al final poder lluitar la nostra sisena Copa d'Europa és molt fàcil dir-ho, però molt difícil fer-ho, també.
Et faré l'última perquè la logística està sent complicada, complicada. Anem seguint aquí el cap de premsa del Club Natació Sabadell, d'Oriol Oliver. Tenim per aquí darrere també la Laura Ester, la resta de companyes que han tirat uns metres ja cap endavant. Mati, tothom parla potser precipitadament d'una hipotètica final davant l'Olympiakos, però el que està clar és que demà, bé, d'entrada el debut és dur. Els equips italians, el Plebiscito Padova, és un equip dur.
Sí, molt, molt dur. Al final nosaltres som conscients de que volem guanyar la Final Four i hem de ser conscients també que som quatre equips, no? I els quatre estem aquí lluitant, sempre es mira que l'Olympiakos pot arribar, però bueno, també està l'UPSA lluitant per l'altra banda i nosaltres hem de ser conscients que el Padua és un equip molt complicat, és molt guerrer i que per arribar primer s'ha de guanyar aquest.
Doncs, Adri, les paraules de la Mati Ortiz. Mati, gràcies. I, per cert, fes-li arribar també a l'Adri el selfie que ens hem fet just abans de començar l'entrevista perquè vegi en quines condicions hem fet també això avui.
Que siguin conscients de tot, que això està però això s'aconsegueix.
Gràcies, Mati.
Gràcies a vosaltres.
Doncs, Adri, les impressions de la Mati Ortiz, déu-n'hi-do com hem hagut de fer l'entrevista, Arribant fins a la zona on estan aquí aparcats els autocars i de seguida doncs, tindrem aquest trasllat. Cap al nostre hotel, que insisteixo és diferent al de la resta de l'expedició, però com bé deia la Mati ara, déu-n'hi-do, l'autocar que ha sortit aquest matí de Calllong estava ple de... No només jugadores, sinó representants del Club Natació Sabadell, familiars, etc.
Aquesta experiència és xula, eh? La vaig viure jo aquesta mateixa temporada a l'aeroport de Sevilla, allò d'anar parlant en català amb un micròfon en un aeroport i que et mirés tothom en la prèvia de la visita a Sanlúcar de Copa del Rei. És divertida. Tu, a tot això, tens accés als entrenaments, no? El tema del protocol que dèiem abans influeix o no? Perquè, clar, les jugadores marxen, com deies tu ara, en autobús, cap a, entenc, a dinar ara i després cap a la piscina ja per entrenar, no?
Sí, sí, aquí ho deia abans, és una hora més, ara són 2:15 i 10 minuts de 3 i clar, les jugadores han d'anar per feina, s'han d'entrenar aquesta mateixa tarda i ens comentaven això, que hi ha roda premsa oficial de l'Alent, on sí que hi podem ser. No ho tinc confirmat del tot, però em genera més dubtes, el fet de poder assistir o no a aquest entrenament, perquè la veritat és que és força restrictiu el protocol de l'Alent, i per tant tinc els meus dubtes a hores d'ara. A tot això, Adri, deixa'm comentar també una petita confusió que hi ha hagut amb el tema dels horaris de les semifinals en les últimes hores. Teòricament, la semifinal de l'Astral Pool havia de ser la segona i finalment serà la segona. Per tant, es disputarà a les 6 de la tarda, a les 7 hora d'aquí. Però vaja, durant molts moments en el dia d'ahir, el web de l'Alent, fins i tot algunes jugadores de l'Astral Pool, anunciaven la semifinal de la plebiscito com la primera, a les 4 de la tarda, hora catalana, però res, és un tema, hi ha hagut un tema de confusió, un tema logístic, i evidentment serà l'Olympiacos qui obri el foc i qui tingui, en cas de passar, una mica més de descans que no pas l'Astral Pool Natació Sabadell si també passa la final.
Per tant, estaríem parlant de demà a les 6, escoltant-te des de la piscina de l'Olympiacos del Pireu contra el Plebiscito Padova, en cas de passar demà passat, si tot va bé i si es compleix la lògica. Seria l'anfitrió l'Olympiacos qui esperaria, en cas que faci la feina contra l'UPC Budapest, en aquesta final que jugaria, insisteixo, en la prèvia del partit del Sabadell contra l'Albacete, 4 de la tarda. Per tant, enllaçaríem aquí, a la sintonia de Ràdio Sabadell, un partit amb l'altre, tant de bo que sí, significarà que el Sabadell lluita per el títol allà a Atenes, a les 4, aquest partit, a les 5, el del Sabadell contra el líder. M'acaba d'enviar Mati Ortiz a la fotografia, ben macos, ben bufons aquí, en meitat de l'aeroport.
Just quan estaven recollint les maletes i preocupada Mati, perquè havien marxat ja les companyes i dic, tranquil·la, que no et deixaran enrere, que l'autocar no sortirà sense tu. Però sí, hem anat caminant doncs, pels budells d'aquest aeroport. Ho diria una vegada més i ja està, Eleftherios Venizelis d'Atenes, on res, aquí seguim fent, ara mateix estem fent cua a l'espera doncs, que ens traslladin a l'hotel. Per cert, Adri, una més, si em deixes. El tema dels problemes físics que ha patit la plantilla de l'Astral Pool durant tota la temporada i que realment han acabat afectant també aquesta Final Four. Hem vist Marche Keuning, la neerlandesa que du un parell de mesos sense jugar amb problemes a l'espatlla, que havia estat fins i tot al seu país tractant-se en les últimes setmanes. Si no és imprescindible del tot, no sembla que jugui aquesta Final Four, que segueix arrossegant molts problemes, la neerlandesa en aquesta espatlla. Hem vist també les canadenques, Mònica Egens, Gurpreet Sohi, ens han dit que cap mena de problema, que arriben en perfectes condicions, tot i que Egens no va jugar. Recorda un cas, una mica el cas de la Minga Samà, que avui ha estat notícia doncs, trista, però porta un any sense jugar, s'havia pres aquesta temporada sabàtica, i aquí els casos més preocupants, especialment el de la Maika García, la boia sabadellenca, que va jugar ja contra el Mataró fa unes setmanes amb problemes a les cervicals i realment està tocada de l'esquena, fins i tot amb un punt de jugar, doncs haver de jugar infiltrada, i estan evitant fins i tot una imatge molt cridanera que carregui el seu pes de la motxilla. És a dir, hi ha companyes que li estan agafant directament la motxilla perquè hagi de carregar en les hores prèvies el mínim pes possible a aquesta esquena que té malmesa. I d'altra banda també la nord-americana Maggie Stephens, que també doncs, va venir amb problemes a l'espatlla ja a l'estiu. Ens deien que s'havia tractat aquesta última setmana i que es trobava molt millor. Millors sensacions fins i tot en el llançament. Per tant, així està, podríem dir, l'estat de la plantilla.
Doncs aquests dubtes, aquest repàs a la llista de jugadores que hauran de jugar segurament tocades, tu t'arriscaves a parlar com a mínim amb la pronúncia de l'aeroport en grec. Si vols ara et repasso una mica del menú del que has de tastar per allà, perquè és la teva experiència primera a Grècia, oi?
Sí, correcte, no havíem estat encara aquí.
I tzatziki, moussaka, souvlaki, saganaki, gyros, tot això no et sona, no?
Sí, home, és menjar. I a aquesta hora la
Entra,
veritat és que
hi
ha gana. Sí. Mira, m'he estudiat també el nom de la piscina, Papastratio, que també se li diu Petros Kapagerov. Per tant, això ho tenim força per la mà. El tema del menjar ja seria una altra pel·lícula.
No, home, és una de les principals prioritats, també t'ho dic. Cap a l'hotel ara, després, fins i tot avui, i ara ja parlo de coses que no tenen res a veure amb el waterpolo, tindreu o no tindreu accés al pavelló de l'Olimpíada? Cos de bàsquet.
Correcte, tindrem accés, podrem fer una mica de turisme d'oci esportiu, anem a dir-ho així, per veure un Olympiacos Barça de bàsquet, ha coincidit, i allà hi serem, al pavelló de la Pau i l'Amistat, a l'OACA.
Doncs és un bon partit, sí senyor, i la veritat és que és una bona oportunitat per poder veure dos dels millors equips de l'Eurolliga. En les hores prèvies, insisteixo, demà a les 6 de la tarda, res, 5 minuts abans en directe a la sintonia de Ràdio Sabadell, aquest duel de semifinals de la Final Four contra el Plebiscito Pàdova, tant de bo que sí diumenge la gran final. Pau Ituri, per qui si no em maten, si no t'ho dic. Moltes gràcies, eh?
Vinga, que vagi bé, Calimera.
Fins ara, adéu, adéu, adéu.
Adéu, adéu. Miss Worldwide, let's celebrate. Yeah.
La del Pireu cap al Pireu, aquí ja no s'han atrevit a haver-hi jugués cada pel mig, però sí, ara mateix des d'Atenes cap al Pireu, que marxa l'expedició, és al port, està a tocar la capital grega de la zona més costanera, però vaja, cap allà que marxen. Ja que parlem de waterpolo, repasso ràpidament, abans de finiquitar el tema de futbol, que avui mateix hi ha partit també de waterpolo, hi ha partit del masculí, l'Astralpula juga el seu futur al play-off pel títol de la Divisió d'Honor masculina, després de perdre el primer enfrontament a la nova escullera fa un parell de dies. Necessita guanyar sí o sí l'equip de Quim Colet, el CNB, el Club Natació Barcelona, a Can Llong, avui per poder forçar el tercer partit d'aquestes semifinals. En cas de fer-ho, aquest es jugaria diumenge a les 12, un altre cop de tornada a Barcelona per allò de tenir el factor piscina a favor. L'equip barceloní, recordeu que va ser segon per un punt per sobre de l'Astralpul Natació Sabadell. El duel d'avui per poder arribar a aquest tercer, el segon de la sèrie, és el Finetwork Aquatics, arrenca a les 8 del vespre i és la reedició de les semifinals de l'Eurocup. Déu-n'hi-do amb la dada, eh? 6 precedents en el que portem de temporada entre el CNB i l'Astralpul. 5 derrotes sabadellenques, 5 de 6, és a dir, Copa Catalunya, les dues de la Lliga Regular, l'Eurocup tornada, que vam poder seguir aquí a Ràdio Sabadell, al canal de Twitch de l'emissora, amb aquella derrota per la mínima per un gol, i també aquest primer partit del play-off que provoca que no tingui marge d'error l'equip de Quim Colet. Una única victòria, això sí, va ser a l'anada de l'Eurocup, va ser a la nova escullera i va ser suficient per poder passar a la final, a la final, vaja, a la final definitiva d'aquest títol que ara fa uns dies teníem aquí, en aquest mateix estudi a Ràdio Sabadell. Per tant, avui a les 8, segon partit, aquí a Sabadell, aquest Astralpul Natació Sabadell, Club Natació Barcelona.
Estigues al dia de l'esport sabadellenc, al canal de Telegram dels esports a Ràdio Sabadell. And just like boom, boom, boom.
Parèntesi fet del waterpolo, marxant fins a Grècia. Ja us deia jo que era un dia per estripar directament tot el que teníem a les previsions. Gairebé 2:45. Recuperem el futbol, recuperem el centre d'esport Sabadell perquè hi ha vida més enllà del partit de diumenge a les 5 a la nova Creu Alta contra l'Albacete Balompié. Per exemple, el juvenil A del centre d'esports visitarà el Girona demà a 4:45 de la tarda. Els arlequinats encara són sisens, 44 punts. Venen d'una derrota dolorosa, contundent, 0-3 contra l'Adam, mentre els gironins, ara vuitens classificats, enllacen 4 jornades sense perdre de manera consecutiva. Marc Nomen, el tècnic d'aquest Sabadell juvenil, espera tornar a estar igual o millor que a la primera volta quan van empatar Sabadell i Girona a 2 gols a la ciutat esportiva Sabadell Olímpia.
Jo diria que el partit del Girona i el partit de l'Espanyol aquí a casa són dos dels nostres millors partits de tota la temporada. La veritat és que, sorprenentment, amb el Girona vam estar a punt de perdre 3-1, perquè és veritat que ells feien un penal i que al cap de 5 minuts nosaltres fem l'empat pràcticament a l'última jugada del partit, però el que es va veure durant 90 minuts va ser un servei molt bo sotmetent el Girona. És veritat que ha passat una volta, que ells hauran crescut, nosaltres també, i hem de posar el comptador a zero, hem d'anar allà i intentar, doncs, una mica, com sempre, potenciar les nostres virtuts, veure com està el Girona i aviam si els hi fiquem mà.
Doncs tant de bo que sí, en cas de victòria o d'empat, els sabadellencs fins i tot podrien escalar una posició i avançar al Mallorca. Ja estem en l'altre final de Lliga i, per tant, ja anem mirant de reull la resta de partits de la jornada, perquè el Mallorca, en cas de perdre contra el Cornellà, que és el màxim perseguidor del Sabadell, podria afavorir aquesta millora a la classificació de l'equip que entrena Marc Nomen.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I per rematar el futbol, el Sabadell Nord haurà de fer front a la primera de les quatre finals que té amb l'aigua per sobre del coll ja per seguir vius a la primera catalana en la lluita per mantenir la categoria. Gerard Fuentes, com estàs?
Bon dia, Adri.
I el rival ni més ni menys que el Sant Cugat, per tant, estem parlant d'un duel entre vallesans i podríem dir que és, Gerard, un dels ossos durs de la categoria, eh?
Jo, si m'hagués de jugar tant, Adri, crec que no escolliria pas el Sant Cugat com a rival. Sí, com sigui, el conjunt de Canoriac visitarà el tercer classificat del grup 2, un Sant Cugat que té el municipal Jaume Tubau com a gran fortí, amb 7 victòries, 2 empats i només 2 derrotes. Carlos Silva, capità dels sabadellencs, diu que ells han d'afrontar els partits independentment del rival que tinguin al davant.
Eso ahora mismo no nos tiene que preocupar. Como si viene el líder, como si viene quien sea de la categoría, tenemos que afrontar todos los partidos nosotros como si fuera ya la última oportunidad. Sí que es verdad que para mí, San Cugat, para mí, con respeto a los demás, es el mejor equipo que he visto. Tienen muy buen equipo, tienen un bloque de 2-3 años que están trabajando muy bien y para mí iba a ser un partido muy difícil. Pero sinceramente no me preocupa nada. Si mi equipo está como está esta última jornada, creo que podemos venir con los 3 puntos muy bien y creo que lo conseguiremos.
Tot i ser penúltims, els de Carlos López afronten el duel en dinàmica ascendent, encadenant ja un mes sense perdre, amb una victòria i 3 empats consecutius. El capità dels de Canoriac explica les fortaleses dels santcugatencs, sobretot del seu davanter centre, que la primera volta va ser un autèntic mal de cap.
La primera parte fue una primera parte muy igualada y la segunda parte, pues al fin y al cabo, tienen 2-3 jugadores que marcan un poco la diferencia en la categoría. Y para mí el error que cometíamos, que tenemos que aprender, tiene un delantero que va cuerpo a cuerpo muy bien con los centrales, sabe jugar muy bien de espalda, tiene un toque de cara muy bueno. Y para mí yo creo que si trabajamos muy bien en esa jugada, que no nos saque tanto de zona el delantero, pues para mí es muy buen jugador. Y yo creo que el equipo puede estar muy enchufado y si tenemos portería cero, nosotros cada semana tenemos muchas ocasiones.
Però recordem, Adri, que d'aquest grup 2 descendiran sí o sí els 3 darrers classificats i veurem si l'11è classificat també cau a segona catalana. Per anar sobre segur, els sabadellencs necessiten guanyar la primera de les 4 finals restants aquest dissabte a les 6 de la tarda.
Doncs és un repte complicat, intentant que el Sant Cugat no faci un estrip al Sabadell Nord, sobretot amb aquest potencial, aquesta pólvora que té en posicions més ofensives. A més, Gerard, com dèiem abans, com és hora ja d'anar mirant de reull altres places i més encara en una situació límit com és la del Sabadell Nord. Diumenge a les 12 hi ha un duel directe entre rivals que s'estan jugant les garrofes aquí amb els de Canoriac, com és aquest Júpiter Sant Ildefons a la Verneda.
És un 11 contra 12 i, bueno, veurem si perden punts i els de Canoriac se'n poden aprofitar.
Doncs serà un partit aquí per estar pendents, però sobretot, com dèiem, a fer la feina. Primer a Sant Cugat per poder aspirar aquesta permanència. Recordem que aquesta mateixa setmana podria rubricar-se l'ascens de categoria, justament a primera catalana del Sabadell B, en un partit que serà retransmès per FCF TV, per el canal web, també l'aplicació de televisió de la Federació Catalana de Futbol, com dèiem ahir, aquest Atlètic Gironella Sabadell d'ell bé que podria suposar l'ascens a primera catalana del filial del Centre d'Esports. Gràcies, Gerard. Fins ara.
Fins ara.
Ara sí, fem una aturada per la publicitat. El Roger Benet ens ven 4 coses molt ràpides i després hem de parlar, entre d'altres coses, del Premi a l'Esportivitat lliurat ahir al casal Pere IV i, a més, un premi que va ser doble i que va tenir una càrrega emotiva força important. I també parlarem amb l'Oriol Ferran d'handbol i d'un Or Gràcia que aspira a tot a fer fases aquesta temporada a Primera Nacional.
Bona tarda, són les 2.
Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persones estigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a la família.
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les 2.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les 2 al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Connecta't a la comunitat Vitamines.
Divendres i dissabte nit,
tota l'actualitat sobre l'oci nocturn de la ciutat.
Tertúlies, entrevistes, DJs i música electrònica non-stop.
Vitamina Dance, la millor receta per desconnectar de la rutina.
Comença el cap de setmana amb ritme i energia.
Participa al programa a través del nostre Insta, @vitamina946.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell. L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Set minutets perquè els companys informatius ens prenguin el relleu amb el Notícies Migdia i tot el que ha succeït a Sabadell en aquest divendres 1 d'abril. Abans, però, hem de parlar d'handbol perquè en qüestió de 24 hores, que seran crucials, es juga les seves aspiracions d'ascens l'OAR gràcies a Sabadell, a la divisió d'honor plata masculina, intentant entrar dins de les fases d'aquesta primera nacional. Oriol Ferran, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Adri, molt bé.
Els de Cesc Borrell afronten dos partits consecutius que, deixa'm dir així d'entrada, a mi se'm fa molt difícil d'entendre com un equip que està jugant les fases d'ascens o que s'està jugant seri, com a mínim, doncs hagi d'afrontar partits decisius sense marge de descans. Però vaja, en tot cas, 24 hores clavades al pavelló del carrer Bocaccio, al pavelló municipal de Gràcia. Entre el xiulet inicial del partit de dissabte i el de l'endemà diumenge, que pel que fa a la matèria esportiva, si no hi ha cap càrrega extra d'esforç, si no hi ha cap sorpresa, podria servir-hi per entrar directament ja a places de fases d'ascens, no?
Sí, com dius, dos partits en 24 hores. El primer dels dos serà dissabte a les 6 de la tarda, és a dir, demà, contra el Sant Joan d'Espí, que és setè a la Lliga, i diumenge, 24 hores després, just a la mateixa hora, a les 6, recuperen el partit contra el Bordils, que es va haver d'ajornar fa unes setmanes per positius de Covid. Podem escoltar, per exemple, Guillem Correro, que és jugador gracien, que admet que segurament se'l farà dur jugar dos partits en un mateix cap de setmana, però que, clar, l'opció de posar-se segons i entrar a la fase d'ascens els motiva.
Doncs bé, un cap de setmana xulo. Home, i més jugant dos partits amb 24 hores de diferència només, se'ns farà dur, però bueno, tenim clar que anem al cap de setmana amb la possibilitat de posar-nos segons. Aleshores anirem a totes i n'estic segur que traurem bon resultat.
Ara mateix la distància, si no em dius el contrari, és de 2 punts. Per tant, la pregunta bàsica és què ha de fer l'OAR Gràcia o què ha de passar a la resta de la jornada d'aquesta primera nacional masculina d'handbol perquè el conjunt de Cesc Borrell pugui assaltar directament ja les fases d'ascens, tenint en compte que encara queda un partit directe aquí entre el Sant Cugat, que és qui marca ara mateix el límit, i el mateix OAR Gràcia Sabadell, que és l'únic duel directe que tenen encara els graciencs a la part alta de la classificació. Però vaja, ara es posen al dia a la primera nacional, i què és el que ha de passar perquè aquest mateix diumenge dormin ja dins de fases?
Si volen dormir, com dius tu, en zona de fases, hauran d'aconseguir guanyar els dos partits contra el Sant Joan d'Espí i el Bordils, i que el Sant Cugat ensopegui a la pista del Banyoles. En cas que el Sant Cugat guanyi el seu partit contra el Banyoles, que és el més previsible, estaran empatats a punts, segurament amb el Sant Cugat per sobre per diferència de gols. Correro assegura que els pot afectar la fatiga, com diem, de jugar dos partits en 24 hores, però el Bordils, que es troba a la mitja taula, estarà en la mateixa situació que ells.
Lo bo és que és això, ells també estan en la mateixa situació que nosaltres i per tant s'igualarà. I, bueno, del que n'estic segur és que nosaltres corrent ens sentim molt còmodes i estem lo suficientment en forma com per poder aguantar així, que crec que ens anirà bé.
Recordem els dos partits, dissabte i diumenge a les 6 de la tarda al carrer Bocaccio, i tota l'espera, jo em temo que la temporada s'acabarà decidint en aquest duel ballesà Sant Cugat o Argràcia, però per això s'ha de fer la feina aquest cap de setmana en aquest doble compromís. També la primera nacional masculina, Uri, el Creu Alta Sabadell amb vol té partit.
Sí, com diem, ja van consumar el descens la setmana passada, i visiten la pista del Sant Esteve de Palautordera. Els de Ramon Salmuri, recordem, en 24 partits disputats no han sigut capaços encara de sumar cap punt.
I per rematar el bloc d'handbol, a la divisió d'honor plata femenina, l'Oar Gràcia visita el filial del Granollers, que són les últimes classificades.
Les de Carol Carmona, que han perdut definitivament el tren de les primeres places, després de guanyar només, recordem, un partit de les últimes 7 jornades de Lliga, visitaran a les cueres del grup i que ja estan matemàticament descendides. Aquest serà el penúltim partit. La setmana vinent posaran punt final a la temporada al pavelló del carrer Bocatge contra el Benidorm.
Gràcies, Juri. Fins ara.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Lligat precisament també al conjunt verd i blanc, a l'Oar Gràcia, el Pan Athlon Club Sabadell va entregar el Premi a l'Esportivitat. Ahir al vespre els guardons van ser per Lluís Marrugat, l'entrenador del juvenil de l'Oar Gràcia Sabadell i a la vegada jugador de la primera plantilla gracienca, i també per Bartolomé Lopera, participant de la Llanera Trail que va atendre el corredor que malauradament va morir el mes de gener a la distància de la mitja marató. En aquesta 15a edició dels premis, celebrada al Casal Pere IV, el Pan Athlon Club Sabadell ell va voler premiar els gestos d'esportivitat dels dos guardonats. D'una banda, Lluís Marrugat, en un partit dels graciencs que dirigia com a entrenador, va decidir alinear a 6 jugadors al duel contra el Poblenou, en el qual els seus rivals només es van presentar amb 6 integrants i, per tant, igualar les forces tot i tenir més jugadors. Marrugat remarca la importància dels entrenadors a l'hora de formar els jugadors.
Que al final els entrenadors de base, a part d'ensenyar l'esport que estem entrenant, el més important és formar-los en valors, que siguin jugadors nets i que entenguin l'esport d'aquesta manera, més que guanyar, perdre i tot això.
Un gest maco, la veritat, pel que fa a Bartolomé Lopera. El guardó li va ser lliurat després que, durant la seva participació a la Llanera Trail d'enguany, s'aturés a meitat de la cursa a ajudar el corredor que tenia just al costat i que, malauradament, va perdre la vida. Va morir durant la prova, el Josep Maria Pijuan. Lopera va voler agrair a la resta de sanitaris i també als companys de prova que també auxiliessin a l'afectat.
Si agafo alguna cosa, la volia compartir amb tota la gent, sobretot en Sesteres i tota la gent que realment se va aturar allà i va voler donar un cop de mà, i sobretot a aquesta gent i a tots els sanitaris que van actuar després. És un premi que sigui compartit entre tots, no només per mi.
Doncs va ser el moment emotiu, sense cap mena de dubte, del lliurament d'ahir, recordant la figura d'en Piju. Tots dos guanyadors agafen el relleu de Dani Salgado, guardonat per aturar un contracop al derbi Club Pia per la lesió d'un rival, com a guanyadors del Premi de l'Esportivitat de l'anterior edició. Amb la gent del Pan Athlon Club Sabadell hem arribat al final d'aquest Hotel Suís del primer del mes d'abril, que hem anat des de la Nova Creu Alta fins al Pireu, fins a Atenes, amb el Pau Vituri. Demà, ja ho sabeu, a les 6 de la tarda, retransmissió del waterpolo de les semifinals de l'Eurolliga. Demà passat, des d'abans de les 4 en directe, podríem parlar d'un diumenge platòric de l'esport sabadellenc si es confirma la classificació de l'Estrapul femení per aquesta final. Entre això i el futbol després. Abraçada des del control de so del Roger Benet. Adéu, adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.